Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts un dia més a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Com sempre, farem un repàs del que ha estat d'actualitat en aquest dia. Ja saps que sempre estàs ben informat a través de COPE Ponés i aquest dijous 28 d'abril, com dèiem, farem un repàs de l'actualitat del dia. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb el senyor Gil, els esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tunyón a les xarxes socials i el Cito Ramírez a les vies de so. I avui parlarem, d'entre altres coses, de que més d'un milió de catalans viuen en exclusió residencial, segons les entitats socials. Els afectats són persones sense llar, però també famílies que viuen de relloguer, amenaçades de desnonament o bé en un infrahabitatge. Avui parlarem amb la Míriam Feu, que és responsable de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas de Barcelona. Ens farem ressò del programa de Tu a Tu, un programa que ha posat en marxa els Mossos d'Esquadra contra el bullying, on els alumnes més grans ajuden els més petits. Avui en pararem amb la Isabel Molina, que és mossa del grup d'odi i de discriminació. I també ens farem ressò de que ja estan obertes les inscripcions per fer activitats i estades en 14 albergs de la Generalitat aquest estiu. La Núria Ramon Pérez és la directora general de l'Agència Catalana de la Joventut. I abans d'entrar en matèria a la linterna COPE Catalunya i Andorra, el que fem ara mateix és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps ens esperen les properes hores. I aquesta informació la té en Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà divendres esperem a Catalunya cels poc ennuvolats, amb intervals ennuvolats d'evolució diurna, zones de l'interior que deixaran xàfecs a la tarda, més probables al Pirineu i que podran anar acompanyats de tempesta al Pirineu de Lleida i també de Calamarsa. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran lleugerament amb uns valors mínims de 10 graus a Lleida, de 12 a Girona, de 13 a Tarragona i de 14 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes pujaran al Terç Nord i no canviaran gaire la resta, amb unes màximes de 25 graus a Lleida, de 24 a Girona, de 22 a Tarragona i de 21 a Barcelona. Per últim, el vent serà fluix i de direcció variable i tindrem intervals moderats de vent de l'est al litoral de Girona durant les hores centrals. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem ara a les carreteres. Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals que hi són, en aquesta hora, bàsicament a la xarxa viària propera a Barcelona, volem repassar algunes incidències. Per exemple, teníem un accident a l'autopista AP7 a la zona de Martorell. Ara ja tenim tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha lentitud d'aturades durant uns 7 quilòmetres entre Gelida i Martorell. Això, com dèiem, a l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Barcelona-Girona. També destaquem, en aquest cas, l'incendi d'un vehicle que talla una via a Lleida. És la A22. Doncs bé, aquesta via la tenim tallada, com dèiem, a la zona de Lleida i en direcció sud. I tornant a prop de Barcelona, tenim un altre accident, Autovia 2, a Sant Feliu de Llobregat. Aquí hi ha aturades de més de 2 quilòmetres en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I a les 7 de la tarda i 3 minuts arriba el moment de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Un de cada 3 adolescents, Yolanda, fa un ús problemàtic de les tecnologies, segons un informe d'UNICEF.
Sí, el primer mòbil amb internet arriba aproximadament als 11 anys i aquesta exposició tan primerenca, doncs, de vegades té riscos. El 31% dels adolescents es connecta més de 5 hores al dia i un de cada 5 s'acaba enganxant als videojocs. Aumenta el perill també de patir ciberassetjament i de tenir exposició a continguts sexuals. UNICEF alerta del baix nivell de supervisió dels pares. Només el 29% posa límits. Ho explica Nacho Guadix, responsable d'educació d'UNICEF Espanya.
Apenas un tercio pone normas sobre el uso de internet. El uso del móvil o la situación de la tecnología es una de las principales focos de discusiones familiares y que en este caso los adultos pues tampoco estamos haciendo una labor de buen ejemplo cuando casi el 40% estamos usando en momentos familiares especialmente sensibles como pueden ser las comidas o las cenas nuestros propios dispositivos.
Una altra dada significativa que es desprèn d'aquest informe és que 4 de cada 10 adolescents es connecta a internet per no sentir-se sols. Les xarxes socials els aporten alegria, diversió i tranquil·litat.
I canviem de tema per parlar dels metges de l'Hospital Trueta de Girona que lideren un projecte europeu que millora el diagnòstic diagnòstic i el tractament de l'apnea obstructiva de la son.
Es calcula que la pateixen una de cada quatre persones d'entre 30 i 70 anys. Qui la pateix es desperta diverses vegades durant la nit amb una sensació d'ofec. És el que li passava a l'Anna Maria Arnall. Sempre estava cansada sense saber el motiu fins que van descobrir que feia 54 apnees per hora mentre dormia. Gràcies al tractament ha pogut millorar la seva qualitat de vida.
Y he pasado de hacer 54, a lo mejor hago una o dos. Y con la máquina y todo, pues claro, mi vida ha mejorado mucho, mucho, la verdad.
El projecte preveu que l'apnea es pugui diagnosticar als CAP, on es crea una nova figura que és l'infermer o la infermera de la son. Aquesta figura treballarà estretament amb una unitat virtual experta que els podrà assessorar. La idea és actuar més ràpid i reduir les llistes d'espera.
I la Generalitat no vol aplicar la sentència del 25% de castellà i busca excuses per no haver de fer-ho.
Sí, el govern ha presentat al·legacions a la demanda d'execució forçosa de l'Assemblea per una escola bilingüe perquè considera que no està legitimada per promoure aquesta demanda. Un altre dels arguments que planteja el govern és que a dos mesos d'acabar el curs seria contraproduent introduir canvis a les escoles. Ana Losada, presidenta de l'Assemblea, és molt crítica amb els advocats de la Generalitat, que considera que estan fent el ridícul intentant eximir de qualsevol responsabilitat el conseller González Cambray.
Que ahora se intente eximir de responsabilidad al mismo conseller que alardea de que ellos van a poner la cara y que ningún centro va a tener que responder ante la justicia, pues ahora los propios abogados de la Generalitat sean los que intentan eximir a ese conseller que se vende a los docentes y directores como el salvador de cualquier problema que pueda llevar a cabo el incumplimiento de la sentencia.
L'Assemblea confia en qualsevol cas en la justícia i en què dictarà finalment l'execució forçosa de la sentència.
I polèmica també a l'Ajuntament de Barcelona per la recent convocatòria de places a la borsa de treball del consistori.
Unes proves a les que es van presentar 16.000 aspirants i que, entre d'altres, han superat casualment 17 càrrecs de confiança dels comuns i dos del PSC, partits actualment al govern municipal. L'oposició qüestiona tot aquest procés. Junts per Catalunya ja ho ha denunciat al Comitè d'Ètica i al Síndic de Greuges. Jordi Martí és el portaveu del partit.
Home, els dubtes raonables es basen en que no és una persona, ni dues, no? Són 17, per tant, home, no està malament. És un nombre important de càrrecs polítics, de confiança política, que estan en llocs estratègics del govern municipal del Front Comú, i minoritàriament també del PSC.
Els sindicats, mentrestant, parlen de manca de transparència, diuen que aquesta nova convocatòria ha arribat quan encara no s'han resolt els processos d'oferta pública de l'any passat.
I mentrestant, els pagesos de Lleida continuen reclamant ajudes directes per fer front a les pèrdues causades per les gelades de principis d'abril.
El que demanen és una resposta similar a la que han tingut els llibreters després de les pedregades de Sant Jordi. Cultura ha anunciat ajudes directes per les parades afectades, però en aquest cas estem parlant d'uns 15.000 euros i d'una quinzena de parades. En el cas del els pagesos. Les pèrdues freguen el 500.000 d'euros i afecten a unes 36.000 hectàrees. Demanen 100 milions d'ajudes directes i reformes a Agroseguro per salvar un sector molt castigat. Pere Roquer és president de Saja Lleida.
Una persona que tindrà el 100% només acabarà cobrant el 52%. Si als llibres se'ls donarà una ajuda directa, i estic totalment d'acord perquè han tingut unes pèrdues, evidentment els productors de fruita dolça també tenen dret a poder cobrar aquestes ajudes.
I primeres conseqüències directes d'aquestes gelades, 20 treballadors de dues cooperatives agrícoles de Lleida ja han entrat en un ERTO per manca d'activitat. El sector calcula que aquest estiu es perdran uns 40.000 llocs de feina.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Les 7 de la tarda i 9 minuts, això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra, i l'altra actualitat és l'esportiva. Company Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Molt bona tarda.
El Barça homenatge a Georgi Dan.
Home,
què vol dir amb això?
Això és la interpretació que fa vostè de que la plantilla del Barça ha fet una cosa que de tant en tant acostumen a fer plantilles de futbol i de bàsquet,
La barbacoa.
En aquest cas, una barbacoa. A plegar-se al voltant d'una mateixa taula, fer pinya, fer companyonia i mirar d'enfocar cap al objectiu que li queda al Barça aquesta temporada, que són els 5 partits de Lliga, la segona posició a la Lliga i certificar bitllet per la Champions de la propera temporada.
Oi, escolti'm, això em recorda aquell entrenador argentí que tenia el Barça, que va fer ja això, moltes barbacoes.
Sí, no. Abans eren a casa de Messi.
Sí.
Ara, com que Messi no és a la plantilla, han hagut de buscar un altre indret. No sé si té el menú o no el Víctor Navarro.
Té l'Alioli.
que té l'Alioli, no? Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse, José Luis. Jo crec que la Montse es referia al Tata Martino, potser, però no sé jo si feia barbacoas o asados, no sé.
Pochettino en feia l'espanyol.
Sí?
Pochettino i els argentins, Zabaleta, etcètera, etcètera, en feien a l'espanyol.
Mira, o potser l'era Tata Martino, no ho sé, no hi era present en aquell moment. Però bueno, avui han fet barbacoa, però hi havia de tot, eh? Hi havia arròs, hi havia pasta fresca, espaguetis, podien triar, o sigui, no només era carn. Han estat d'allò més bé, estava tot el cos tècnic, Xavi Hernández, Carles Naval, el delegat, que per cert no estarà contra el Mallorca, perquè va ser expulsat en el túnel de vestidors. Estaven tots els jugadors, els he acompanyat al dia, perquè han pogut estar a l'aire lliure tranquil·lament, han gaudit d'aquesta barbacoa, però no hi era Òscar Mingueza, que havia donat positiu per Covid, i evidentment no estava amb els seus companys. La resta han estat tots, Dani Alves, com sempre, dels més bromistes, a les fotografies que ha difós el club ja l'hem vist somrient, i s'han apropat Joan Laporta, el president del Barça, i el vicepresident primer i esportiu, Rafa Juste, per saludar un a un a tots els jugadors del primer equip. Estaven tots contents i han aprofitat per fer això, el típic dinar que es fa de germanor, sobretot de cara als 5 partits que queden, on el Barça, evidentment, ha d'assegurar sí o sí la Champions League de la propera temporada i, si pot ser, quedar segon per estar a la Supercopa d'Espanya de l'any que ve.
Era el Tata Martino, eh? Tens raó, de la temporada 2013-2014. Va ser breu però intens.
Molt bé. El que recordo més del Tata Martino era el seu jersei color festuc.
També.
Vostè és sòcia del Barça, Rodríguez?
Era.
Era, ja no ho ets, no? No ho ets perquè no ho ets o no ho ets perquè estàs en excedència pel Covid? No, pregunto.
Els euros.
Els euros. Bueno, doncs llavors no seràs una de les sòcies del Barça que veurà durant la remodelació de l'Espai Barça i la remodelació del Camp Nou com l'equip afronta la temporada 22-23.
Canvien de pis, no?
Provisionalment s'hauran d'anar, millor dit, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Avui el Barça i l'Ajuntament de Barcelona han presentat de manera conjunta doncs, aquesta llum verda per les obres de la remodelació de l'Espai Barça, aquest impacte ambiental en pro de l'ecosistema que tindran aquestes obres i que, mentre tinguin les grues i les màquines al Camp Nou, doncs faran que el Barça la temporada 22-23 sigui el jugater de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. 60.000 espectadors, temporada 23-24. 23-24, el Barça anirà a Montjuïc. Ho explicava Joan Laporta, que clar, amb 60.000 espectadors de capacitat a la muntanya màgica i quan el retorn al Camp Nou doncs, tingui un aforament limitat, hauran de fer-se restriccions per tal que els socis del Barça puguin anar de manera rotatòria al Camp Nou a veure l'equip.
Entendemos que nuestros socios comprenderán perfectamente que ante el proyecto tan importante para la entidad y para la ciudad, el hecho de que el Barça vaya a Montjuïc a jugar una temporada entra dentro de toda la lógica. Y cuando tornem a l'estadi hi hagi un aforament parcial, el refereixo a la 24-25, el que tenim pensat és establir una sèrie de procediments de manera rotatòria i democràtica, és a dir, no afectarà només els socis que estiguin a les zones on es faci les obres, sinó que es farà rotatori.
Rotació, doncs, per afrontar aquesta temporada, la que seria 24-25, en aquest marge de temps on el Camp Nou no tingui encara el 100% del seu aforament a disposició de la massa blaugrana.
No em motiva pregunta, a mi, Montjuïc, eh?
No, perdona, digues.
No em motiva, Montjuïc, a mi, eh? No sé si el Víctor Navarro li motiva.
Bueno, jo entenc que el barcelonisme no li motivi, i a més que has de fer tots els desplaçaments fins a la muntanya de Montjuïc, que és més complicat, està més lluny, però bueno, al final és una temporada, pel que han dit, que es parlava fins i tot de dues.
Espera que no...
És més el què? Del transport?
Sí.
D'arribar allà, pujar i baixar la mobilitat, efectivament, que no pas el que sigui que transitòriament és el que toca, és a dir, si vols remodelar el Camp Nou i el Camp Nou necessita ser remodelat, doncs, evidentment, has de buscar un estadi i una seu alternativa.
Però et dic una cosa, si això coincideix un partit del Barça amb un concert al Palau Sant Jordi, ja la tenim. Això ja deixo jo per la senyora Colau.
Sí, o pel regidor d'Urbanisme i de Mobilitat. Bueno, la pregunta blaugrana del dia, @esportscope, va sobre Ronald Koeman. Ronald Koeman, diu el Víctor Navarro, ha trencat avui el seu silenci.
Vaja, què dius?
Però no molt, Víctor, no del tot. Podia haver estat més dur, Navarro.
Podia estar més dur, però és un senyor, és el que ens ha demostrat tots quan ha acabat aquesta compareixença, ara de seguida expliquem tots els detalls, és el que hem pensat allà reaparegut. Seran les primeres declaracions de Ronald Koeman a Barcelona des que va ser destituït, acomiadat del Barça. Les ha fet el Club de Golf Barcelona, Sant Esteve Sesrovires, la casa de Rosalia, per cert, Montse.
Sí, sí.
Es presentava la Comencap, juntament amb la Fundació Cruyff. Ha demanat suport a Xavi Hernández, però li ha donat un pal a Joan Laporta, que de seguida escoltarem. De la comparativa amb Xavi, deia Koeman que no vol fer aquests números, però que en tot cas ell va deixar el Barça 8 punts del Madrid i ara està en el doble.
Pues sí.
Ha deixat aquest missatge de Luc de Jong, que el deia que em criticaven quan el vaig fitxar i resulta que ha resolt partits als transfinals. I de Frenkie de Jong diu que no entén com es parla de vendre Frenkie de Jong, que entén, això sí, diu Koeman, que hagi baixat el nivell i per tant se'l pugui criticar, però que per ell és un jugador clau i de fet ho serà la selecció d'Holanda, la qual dirigirà Ronald Koeman a partir de l'1 de gener de 2023. Això deia Koeman del que va ser el seu president, sobretot els últims mesos a la banqueta del Barça abans de ser acomiadat. Això deia Koeman de Joan Laporta.
A mí, que no me gusta en mi tema personal por parte del presidente, deja dudas que, off the record, decir no sé si sigue, tenemos dudas, esto no es bueno. Esto no es que necesita un entrenador. A pesar si te echan interior, discutir, hablar claramente, pero hacia afuera, defender tu entrenador. Porque si no apoyas totalmente tu entrenador, todavía ser entrenador es más complicado.
Es verdad.
Sí, bueno. Koeman també ha dit que la seva etapa al Barça dona per escriure un llibre l'any i quatre mesos que va estar, i que la realitat a hores d'ara del Futbol Club Barcelona està molt lluny dels millors equips d'Europa, i ha posat l'exemple del que hem vist aquesta setmana a la Champions amb el Manchester City i el Liverpool.
No em desagradaria escriure aquest llibre, d'aquest interinatge de Koeman a la banqueta del Futbol Club Barcelona, perquè clar, hi ha una pregunta que és de futbol ficció. Amb els reforços que li van arribar al Barça al mercat d'hivern, Ferran Torres, Aubameyang, Adama, etc, etc, Koeman ho hauria fet millor que Xavi, pitjor que Xavi o igual que Xavi? Opció més votada, copenautes, @esportscope, 56,1%, Koeman ho hauria fet pitjor que Xavi.
Víctor, gràcies.
Gràcies, Navarro.
Bona tarda a tots dos.
Que vagi bé. Adéu-siau. I a l'Espanyol, què s'expliquen?
Doncs mira, ens expliquem que preparen el partit de dissabte al Santiago Bernabéu, aquest partit que podria proclamar el Madrid campió de Lliga si és que els blancs guanyen o empaten, però l'Espanyol aspira a guanyar aquest partit. No ho farà, no ho podrà fer amb Keidi Vare. Lesió de genoll, espera el que resta de temporada. Avui, pas per sala de premsa de Raúl de Tomàs. Ell sembla que sí, que signa aquest empatet que li aniria bé a l'Espanyol i al Madrid.
Bueno, yo siempre he dicho que todo lo que no sea perder es bueno. Estamos yendo al campo del líder, o sea, un empate evidentemente sería bueno. Creo que estamos jugando contra ahora mismo el mejor equipo de la categoría porque es el primero, y un empate sería bueno para ellos y para nosotros. Entonces, bueno, pero si no se puede ganar, pues el empate será bueno, claro.
Signa l'empat al Bernabéu al 64,7% de copenautes que han respost les preguntes blanquiblava del dia a @esportscope. Signeu l'empat al Bernabéu, sí, 64,7%, no, 35,3%.
I un parell de punts més, senyor Gil.
Rapidet, va. Mutu a Madrid Open de tenis, categoria femenina. Paula Badós ha començat amb victòria, 6-3-0. Davant la russa Kudermetova, propera rival Simona Halep. En el món del bàsquet, Joel Parra ha escollit millor jugador jove d'aquesta edició de la Lliga ACB.
Senyor José Luis Gil, bueno, gràcies. Més informació a cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Gràcies, bona tarda.
Demà bailamos el bimbo. Bona tarda.
Això, el bimbo. Escolti'm, d'aquí un moment el que farem aquí a la linterna Cope Catalunya és parlar de que més d'un milió de catalans viuen en exclusió social residencial. En parlarem amb la Míriam Feu, que és responsable de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
¿Problemas de financiación? Ponte en manos de profesionales. Área Jurídica Global lleva más de 20 años asesorando a empresas, autónomos y familias. Refinancia tus deudas y cancela tus problemas en el 900 90 17 16. Y vive sin problemas.
Setmana llarga pel Barça, que hauria d'acabar amb victòria i bones sensacions. I ho escoltareu amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de un miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Millorem qualsevol taxació al millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Dues botigues a Terrassa, una altra a Mataró i també a ocasionplus.com. Obrim els dissabtes matí i tarda.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
COPE Cataluña y Andorra.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Eres autónomo o empresario? Quédate hoy con nosotros porque vamos a hablar de algo muy importante, algo que incluso puede cambiarte la vida. ¿Cómo eliminar tus deudas por lo legal? Porque es posible deshacerse de todas esas deudas y empezar de cero. Hoy estamos con Elizabeth de Vargas, abogada y socia de abogadosparatusdeudas.es, que es un despacho que se dedica exclusivamente a eliminar deudas. Elizabeth, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, Montse, ¿qué tal?
Vamos a hablar de cómo podemos eliminar las deudas con esta ley.
Sí, las podemos eliminar a través de la Ley de la Segunda Oportunidad, que es un procedimiento legal que existe en España, para eliminar las deudas sin pedir más préstamos. Se creó en el año 2015 para ayudar a tanto empresarios como autónomos endeudados para tener una vía de escape legal y cancelar deudas.
Muy bien. Oye, Elizabeth, si te parece bien, vamos a hablar de este tema de primera mano con Manuel, que es un empresario que conocéis de Barcelona, que ha eliminado, atención, más de 1.700.000 euros en deudas. Esto es alucinante. Vamos a saludarle. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Gracias por atender a nuestra llamada. Oye, ¿cómo fue este proceso con los amigos de abogadosparatusdeudas.es?
Pues mira, os cuento. La verdad que mucha gente se verá reflejada en mi historia. Yo tenía una empresa de logística y bueno, pues con la crisis empecé a acumular deudas, como yo creo que un porcentaje elevado de la población, y al final las deudas con proveedores y tal me llevaron a tener que cerrar la empresa. Entonces, bueno, pues por aquel entonces tuve la gran suerte o la gran fortuna de descubrir la Ley de Segunda Oportunidad y conseguir, como tú bien comentabas, ¿no?, eliminar más de 1.700.000 euros de deuda, que, pues como es lógico, suponían una gran carga para mí. Entonces, la verdad que tuve la fortuna de dar con Abogados para tus Deudas, porque no solamente tanto el trato como los abogados que me acompañaron durante todo el proceso se encargaron de todo esto, sino que al final, como has dicho, no sé, pudo saldar y conseguir eliminar toda la deuda.
Oye, ¿los abogados te acompañaron durante todo el proceso y se encargaron de todo para eliminar tus deudas?
Se encargaron absolutamente de todo, no solamente en la parte de asesoría para ver la viabilidad, sino que hasta el final del procedimiento estuvieron acompañándome.
Oye, cancelar más de 1.500.000 de euros, imagino que esto es como volver a nacer. Ahora, ¿cómo es tu vida, Manuel?
Bueno, pues la verdad que como lo acabas de decir, ¿no?, estoy en un momento en el que simplemente estoy descansando, ¿no?, y disfrutando, porque no solamente conlleva el tener una gran carga, una deuda de este importe, sino que al final, con la Ley de Segunda Oportunidad, te deshaces de todas estas llamadas de acoso. Al final es un alivio, ¿no?, con todo el tiempo que llevas aguantando, y sobre todo, pues que en definitiva supone una segunda oportunidad, porque no solamente, como te decía, ha conseguido eliminar la deuda, sino que he salido de registro temoroso, y ahora pues puedo empezar de cero, o sea, que disfrutando y descansando, que eso es muy importante.
Desde luego, y además salud, porque desgraciadamente hay muchas personas que no lo pueden contar, por desgracia.
Correcto, eso es así.
Te agradezco muchísimo, Manuel, que hayas estado con nosotros y enhorabuena. Y voy a seguir hablando con Eli para que nos siga contando y hablando de esta ley que realmente da esa segunda oportunidad y cambia vidas como la tuya. Gracias, Manuel. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Eli, imagino que cualquier autónomo y empresario puede acogerse a esta ley, ¿no?
Sí, claro, no importa. Puede ser un autónomo que trabajas por tu cuenta o un empresario que tengas un bar, una peluquería, cualquier negocio pequeño que has acumulado deuda. Puedes acogerte a la Ley de la Segunda Oportunidad. Puede darse el caso de que ya hayas cerrado tu negocio, ¿sí?, y te haya derivado en deuda personal y la quieras eliminar, la deuda, al 100%. O puede darse también el caso de que tu negocio tenga recorrido, pero se te estén acumulando las deudas, quieras evitar embargos y quieras prevenir no que la cosa empeore y poder cancelar deuda, aunque sea parcialmente, ¿no?
Bueno, pues ha sido un placer escuchar a Manuel, porque imagino que casos como el del Manuel os habéis encontrado muchos en abogadosparatusdeudas.es, los habéis ayudado, los habéis acompañado desde el minuto uno hasta llegar a quitar esa deuda de 1,5 millones de euros, que como él decía es volver a nacer. Te agradezco mucho, Eli, que hayas estado con nosotros. Que sepáis que si eres autónomo o empresario y tienes deudas, existen soluciones, puedes eliminarlas por lo legal entrando en abogadosparatusdeudas.es. Poneos en manos de profesionales de verdad y recordad, abogadosparatusdeudas.es. Eli, gracias y a seguir trabajando, que hay mucho trabajo por
hacer.
Muchas
gracias. Hasta pronto.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Les entitats socials xifren en més d'un milió de catalans que viuen en exclusió residencial, és a dir, persones sense llar, però també famílies que viuen en relloguer, amenaçades de desnonaments o bé en un infrahabitatge. Es tracta d'una xifra molt superior a la que fa unes setmanes donava la Generalitat, que calculaven 59.000 les persones en risc d'exclusió residencial. Avui en parlem amb la Míriam Feu, que és responsable de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas de Barcelona. Senyora Feu, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què hi ha aquesta diferència en aquesta manera de comptar de la Generalitat i de les entitats socials?
Bueno, per diversos motius. A vegades es segueixen metodologies diferents, a vegades s'intenten mesurar coses diferents, i en aquest cas nosaltres tenim unes dades que estan extretes d'una enquesta que realitza cada 5 anys la Fundació FOESA i que va adreçada a les llars, no? Llavors recull unes problemàtiques que tenen les llars en situació d'exclusió residencial que moltes vegades queden invisibilitzades per la resta de la societat, perquè no és l'exclusió residencial o el sensellarisme que més extrem que veiem quan persones que estan fent vida al carrer, no? Sinó que en aquest cas són famílies que potser estan vivint totes juntes en una habitació de relloguer, però que això, si no ho coneixes des de l'entitat social que les està acompanyant, la resta de la societat potser ni se n'adona, no? Se'ls passen més invisibilitzades.
Ara per ara, Míriam, hi ha un 11% de la població que viu en inseguretat, per exemple, per l'amenaça d'un desnonament o bé amb un relloguer. Fa 3 anys era només del 4%.
Sí, així és. Les situacions d'habitatge insegur, no?, que és aquesta classificació que es fa a nivell europeu i que inclou totes aquestes casuístiques de persones que tenen aquesta angoixa perquè no tenen cap títol acreditat, cap seguretat jurídica sobre el lloc on estan vivint i les poden fer fora en qualsevol moment. Això s'ha incrementat, no? Tenim un mercat de l'habitatge amb el qual és molt difícil per moltes famílies poder accedir amb un lloguer, no?, perquè el preu de lloguer doncs supera de molt la capacitat adquisitiva d'aquella família, i que a vegades no tenen més opció que triar doncs una habitació d'un pis, no? Una habitació de relloguer. No? I això s'està incrementant, no? S'ha incrementat en els darrers 3 anys.
Viure en aquestes condicions, imagino, Míriam, que això genera pobresa, no? L'habitatge a dia d'avui és un motor de primer ordre d'exclusió social, perquè existeix una relació molt estreta entre l'exclusió social i l'exclusió residencial.
Sí, existeix una relació molt estreta, no? L'exclusió residencial està molt relacionada amb l'exclusió social, i de fet això és el que veuen les entitats, no? La gran majoria de les persones que acompanyen les entitats socials tenen també doncs problemes relacionats amb l'habitatge.
Estem parlant de gent o famílies que tenen infants i adolescents?
Sí, en molts casos també hi ha infants i adolescents a la llar, no? I això doncs agreuja la situació. Ens parlen famílies que mares soles amb fills, no?, que ens diuen que tenen molta dificultat fins i tot per trobar una habitació de relloguer, perquè no els hi volen, si tenen nens, a vegades no els hi volen ni tan sols rellogar l'habitació, no?, perquè doncs no volen que els nens facin soroll, no volen que surtin de l'habitació, no? Llavors s'afegeix a tota aquesta dificultat per per tenir un habitatge digne s'hi afegeix la dificultat de que ni tan sols una habitació de relloguer, que no és ni un habitatge, ni una llar digna, no? Uh-huh. Fins i tot en aquests casos la dificultat que tenen moltes vegades per trobar.
Quines són les solucions que dona, per exemple, la Generalitat?
La Generalitat, doncs, bueno, existeix la mesa d'emergència que està pensada, en teoria, doncs, per casos de no, per aquest cas, no? Una mare amb fill que no tingui un lloc on un habitatge on està pensat per casos d'emergència, però la realitat que ens trobem és que té una llista d'espera tan llarga que deixa de complir la seva funció de solucionar emergències, no? Perquè hi ha vegades que ja tenen, doncs, 8 o 9, 10 mesos, a vegades un any de llista d'espera. Per tant, les situacions d'urgència, doncs, moltes vegades ens cauen a les entitats i hem de donar solució durant aquest temps en el que la mesa d'emergència no adjudica l'habitatge.
Imagino, Míriam, que la pandèmia ha fet molt de mal i ha fet que això, malauradament, vagi en augment, no?
Sí, la pandèmia ha fet mal en molts àmbits, no? Diem com que ha plogut sobre mullat i les persones que estaven en situació més vulnerable han patit amb més intensitat totes les conseqüències de la crisi, no? I una de les conseqüències ha estat aquest augment de l'exclusió residencial i aquest augment de la precarietat laboral associada, que llavors fa que moltes famílies no puguin assumir les despeses o de l'habitatge, o incloent aquí tot el que són els subministraments de l'habitatge, també.
Uh-huh. Vosaltres, a Càritas, imagino que heu notat moltíssim, no?, la quantitat de gent que cada dia ve a demanar-vos ajuda per un tema o altre. Imagino que, òbviament, el tema de relacionat amb l'habitatge és el 80% de l'acció del que feu, però, malauradament, ho heu notat a les vostres arques, també.
Sí, perquè moltes vegades, clar, les entitats no estem especialitzades en solucionar l'habitatge, no? Som entitats socials que el que busquem és fer aquest acompanyament social, però moltes vegades hem de buscar aquesta solució perquè l'administració no ens la proporciona. Llavors, per exemple, en el nostre cas, doncs, tenim una fundació que està especialitzada amb l'habitatge social, no? I quan això no és possible, perquè tampoc tenim... No podem cobrir tota la demanda que existeix a dia d'avui, és impossible per les entitats, doncs moltes vegades recorrem a fer, doncs, ajudes econòmiques perquè la família, doncs, pugui pagar, doncs, el lloguer o el relloguer que tenia, no? És com l'últim recurs perquè la família no acabi al carrer.
T'agraeixo moltíssim que avui hagis estat amb nosaltres, Míriam Feu, responsable de l'Observatori de la Realitat Social de Càritas Barcelona. Avui que hem parlat de que més d'un milió de catalans viuen en exclusió residencials. Els afectats, recordem, són persones sense llar, però també famílies que viuen de relloguer, amenaçades de desnonament o bé en un infrahabitatge, i que és, com dèiem abans, una xifra molt superior a la que dona la Generalitat. Míriam Feu, gràcies, bona tarda, bona feina.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
7 de la tarda, 32 minuts, a la Linterna de COPE Cataluña y Andorra. Llega el momento de hablarte de la Lubina Restaurante. Y como el mismo nombre indica, la especialidad de la casa es la lubina, cocinada al horno, a la sal, al hinojo. Te aseguro que no te va a dejar indiferente. Y sea cual sea tu elección, vas a encontrar los mejores productos de temporada en la lubina y el especial esmero que dedican en hacer bien las cosas en el restaurante. Te van a ayudar a hacer de tu plato el más delicioso y de tu celebración la más especial. ¿Qué quieres ir a la Lubina? Bueno, pues está en la calle Viladomat 257 de Barcelona, y el teléfono para reservar 93 430 03 33. Restaurante La Lubina. I d'aquí un moment en parlem d'altres històries aquí a la Linterna COPE, i ens posarem en contacte amb els Mossos d'Esquadra perquè han posat en marxa el programa de tu a tu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Y en el principio fue un choque y hubo que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Demos un seguro de moto con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de equipamiento técnico para guantes.
Evoluciona con Línea Directa y llévate un seguro de moto desde 77 euros en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra us volem parlar de tu a tu. Aquest, precisament, és el nom del nou programa contra l'assetjament escolar que ha posat en marxa els Mossos d'Esquadra. Es basa en donar formació a uns alumnes de segon cicle d'ESO perquè facin xerrades els de primer cicle i aquests hi puguin recórrer si són víctimes d'assetjament. Jo ho he explicat així en modo genèric, però segurament que ho farà molt millor la Isabel Molina, que és mossa del grup d'odi i discriminació, que avui ens ha atès per parlar d'aquest programa de tu a tu. Isabel Molina, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies, Montse, per la teva convidació.
Gràcies a tu per estar amb nosaltres. Jo deia que aquest és un nou programa contra l'assetjament escolar. És així?
Sí, a veure, més que l'assetjament, perquè ja estàvem parlant d'un altre il·lícit com el bullying, etc., és intentar prevenir una miqueta doncs, tot el que pugui ser un acte discriminatori davant d'alumnes, no? Ja sigui per motius diferents.
Uh-huh. I què és el que feu vosaltres com a Mossos d'Esquadra? Aneu a les escoles, concretament a uns alumnes en concret, d'un cicle en concret?
Sí, correcte. Aquesta formació, o sigui, és una formació que Mossos d'Esquadra ha encarat amb molta qualitat, vull dir que és una formació que no s'imparteix un dia, sinó que requereix diguem-ne, una complicitat i una aposta per al centre docent també, perquè són diversos dies que hem d'anar a xerrar amb el centre, amb els pares dels alumnes o amb els alumnes, i llavors, doncs, clar, requereix uns líders positius que facilita el centre docent. Llavors solen ser del segon i tercer de l'ESO,
sí.
I a més els donem la formació. Llavors, doncs, ells donen la formació als seus companys més petits de primer de l'ESO.
Uh-huh.
I queden com a referent, com un perfil referent, per tractar tot aquest tema de possible doncs, discriminació que puguin patir els alumnes.
Uh-huh.
Què aconseguim amb això? Amb això aconseguim que la barrera d'adult / policia, que a vegades doncs, aquestes edats també doncs, estan una miqueta... Doncs van, ja coneixem que l'adolescència doncs va una mica, volen fer i trencar ells la seva idea, no? Intentem, a través d'aquest missatge o aquests canals que són els adolescents, que ells mateixos, amb la seva, amb el mateix idioma que tenen, puguin arribar als seus companys, no?
Uh-huh.
Llavors nosaltres no entrem per res directament amb aquests alumnes de primera edat, etcètera, sinó que són ells mateixos amb el seu propi vocabulari que accedeixen a aquests companys i aquests companys els tenen com a referents per si tenen qualsevol incident o qualsevol tipus de discriminació, ho puguin verbalitzar i ho puguin parlar directament amb ells.
Clar, perquè...
Amb això que podem evitar.
Sí, sí.
Amb això podem evitar precisament una xifra oculta d'assetjament que pugui existir, no? I que, sobretot, que no vagi a més, no? Perquè ja podem parlar... sabem perfectament que el bullying pot ser evidentment tot un arrossegament de fets i incidents en el temps, etc., que quan arriba a nosaltres ja és massa tard, ¿vale? I massa tard perquè ja hi ha un inici final. Llavors volem treballar des del nucli, volem treballar en el centre, en el principi, quan està encara germinat o germinant una mica a aquest incident de discriminació.
Uh-huh. Segons xifres dels Mossos d'Esquadra, a Catalunya cada any hi ha una mitjana de 100 casos d'assetjament escolar denunciats. Del 2019 al 21, en 3 anys, se'n van registrar 332. Vosaltres, com a Mossos d'Esquadra, esteu convençuts que hi ha molts més casos que no arriben mai a instàncies policials.
Correcte. És una mica el que parlava abans, Montse. És treballar en aquesta xifra oculta, no?, de casos que no ens arriben. Què aconseguim amb aquesta xifra? Amb aquesta xifra també aconseguim que es visibilitzi aquest fenomen. ¿Vale? Llavors, la nostra tasca és que tinguin recursos, que tinguin coneixement del fet, que identifiquin clarament, inclús els companys, que algun dels seus companys està patint algun fet d'aquest tipus, i que ho verbalitzin. I que ho verbalitzin de manera que sigui. És igual, doncs, el seu referent, el seu tutor, el seu... Però trobem que aquesta modalitat que ja va, bueno, que es va iniciar a nivell europeu i seguint aquesta tendència de fer mentoring, que és utilitzant aquest canal d'adolescència, que nosaltres no intervenim directament, sentim i sabem que ells es troben amb més llibertat per verbalitzar i a comunicar coses. Que això ja és on s'interessa, vull dir, és el que intentem treballar.
En quants centres s'ha implantat aquest programa, Isabel? Perquè sé que, per exemple, sé que a Girona es va fer i ha estat un èxit important, no?
Correcte, sí. Es va fer a prova pilot al Santiago Sobrequés, a Girona. De fet, en comunicació amb docents d'allà van dir que ho veien molt positiu, que havia pogut evitar inclús alguna mort, perquè ja sabem, això és el que comentava abans. No? Intentem evitar després tot un arrossegament de fets que sumin i que perjudiquin a la persona, a la víctima, en aquest cas, i que acabin d'una forma tràgica. No? I llavors, en els centres ara que s'estan impartint, estarien entre els 10 i 20, però, clar, tractem que aquests centres, vale, serien referents, 6 de 6 a 9 referents positius, i aquests 6 de 6 a 9 imparteixen a cada primer d'ESO, no? Vull dir que és com una taca d'oli i que es va expandint, no? Llavors, doncs, estem arribant a prop d'un miler d'alumnes. Vull dir que això és el que ens interessa, aquesta tasca que es faci de qualitat, de sensibilització, per treballar tot aquest fenomen.
T'agraeixo molt, Isabel Molina, mossa del grup d'Odi i Discriminació, que hagi estat amb nosaltres, i enhorabona per la feina que feu.
Moltes gràcies, i gràcies a tu, Montse, i sobretot encoratgem als instituts i als centres docents a que ens demanin a les RCs aquest diversitat de tu a tu per fer aquesta taca d'oli més gran. Moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, si echamos la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal, ¿eh? Y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todos se han disparado. Incluso el de los seguros, pero tú lo tienes fácil. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Descubre un auténtico paraíso con Caribe Express de Viajes El Corte Inglés y Travel Plan. Reserva hasta el 2 de mayo y disfruta el Caribe con todo incluido, hasta los vuelos. Sin gastos de cancelación y además si encuentras un precio mejor te lo igualan. Exóticos sabores, sol, cultura, naturaleza, playas infinitas de arena blanca y agua cristalina. Planifica ya tu verano con la confianza de Viajes El Corte Inglés y aprovecha la oportunidad de Caribe Express con Travel Plan. Consulta condiciones.
D'aquí una estona a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, a les 7 i 43 minuts, en parlarem de que ja estan obertes les inscripcions per fer activitats i estades en 14 albergs de la Generalitat de Catalunya aquest estiu. No t'ho perdis, segur que t'interessa.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, es un placer, como siempre, la Linterna de COPE Catalunya y Andorra recibirá a Santiago Martín, que es el director de comunicación de uno de los hoteles, yo diría, Santiago, de los más bonitos de Barcelona y, podríamos decir, de Cataluña.
Por supuesto, podemos decirlo, y de España también. Esto es totalmente subjetivo, pero bueno, no hay que olvidar que obviamente es un hotel de 5 estrellas gran lujo y que 104 años nos avalan.
Desde luego, si hay 104 años detrás es porque algo funciona bien y muy bien en el Majestic Hotel. Además, estamos en una época del año en que mucha gente empieza a viajar, Santiago.
Estamos encantados, contentísimos, porque después de 2 años muy complicados, la gente ha decidido que, bueno, pues esta situación ya había pasado, quería recuperar el tiempo perdido, volver a viajar, y el mes de marzo ha sido un mes fantástico, un mes récord, que, bueno, pues hemos vuelto totalmente a la normalidad. Entonces no podemos estar más contentos.
¿Qué es lo que pide la gente de un buen hotel, Santiago? Pide ya no solo el dormir bien, un buen colchón, unos buenos sofás para poderte sentar y descansar, sino que pide más allá, pide gastronomía. Cuando hablas de Cataluña, hablas de Barcelona, hablas de chefs, hablas también de buena gastronomía en un hotel. En el Majestic Hotel Spa, ¿cómo es la gastronomía?
Bueno, nosotros desde hace ya bastantes años estamos trabajando con Nando Yubain, que es un chef catalán que mucha gente conoce, que tiene una estrella Michelin, y él nos asesora gastronómicamente en todos los puntos de venta del hotel de restauración. Empezó con el desayuno, luego pasamos al room service, al banquetes, y al final pues ha empezado a liderar también el restaurante Solk, que es el restaurante gastronómico que tenemos en el hotel. Sí. En la primera planta. Este restaurante se nació en el 2018 a raíz de saber que la propiedad del Majestic, que es una familia catalana, es la familia Soldevila Casals, tiene unos terrenos en Argentona, sí, a 35-40 kilómetros de Barcelona, en los que había un pagés que estaba cultivando ahí esas tierras.
Sí.
Y dijimos, bueno, es que tenemos un huerto ahí maravilloso que podría abastecernos de todas las verduras que necesitamos diariamente en el hotel. Lo que hicimos fue mandar al chef, que estuvo hablando con este pagés, para decirle, bueno, pues yo creo que voy a necesitar tantos kilos de esto, tantos kilos, sí, del otro, y crear todo un calendario de cultivo para todo el año, para, bueno, pues ir plantando cada temporada lo que era más adecuado para esa época del año. Y ahí nació Solk. Solk, el nombre de Solk significa surco en catalán, y son los surcos del huerto, y nos traen cada día un producto de proximidad total, porque, bueno, pues o es Argentona porque está aquí al lado, o es de los países de la zona porque el nuestro no puede al final tampoco cultivar todas las verduras, y después pues las lonjas de la Barceloneta y de Vilanova, o productores cárnicos también de confianza. Entonces lo que hemos querido hacer es ofrecer un producto de proximidad, de mucha calidad, que conocemos de dónde viene y cómo se hace. Y una cocina relativamente sencilla, porque no queremos tampoco enmascarar el sabor de este producto, que creemos que ya es fantástico, y por lo tanto pues queremos que sea el protagonista.
Recordar que este restaurante está abierto para todo el mundo. No tienes que alojarte en el hotel para poder disfrutar del restaurante Solk.
Correcto. Es un restaurante que cualquier persona que desee disfrutar de su gastronomía puede hacer su reserva o entrar directamente a disfrutar de sus cenas. En estos momentos lo tenemos abierto únicamente en el servicio de cena, porque sí, hemos abierto la terraza de la décima planta donde servimos las comidas.
Yo os recomiendo que si queréis disfrutar de una cena maravillosa, que os pongáis en contacto con el Majestic Hotel Spa de 5 estrellas en Paseo de Gracia 68, en 93-488-1717, y que lo probéis. Yo estoy convencida que si lo probáis vais a querer volver a repetir. ¿También podemos regalarlo?
También se puede regalar, sí.
También, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues ya lo sabéis, disfrutar en la primera planta, no hace falta estar alojado, vais directamente a la primera planta y allí os encontráis este restaurante del huerto a la mesa, directamente, con los productos de Kilómetro Cero. Santiago Martín, director de comunicación, muchísimas gracias, te esperamos la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos desde su coche.
Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
L'Agència Catalana de la Joventut ja té obertes les inscripcions de la 28a edició de l'Estiu és Teu. Quines ganes d'estiu. Parlem avui amb la persona que més sap d'aquestes places per poder gaudir en aquests 14 albergs de la Generalitat de Catalunya durant aquest estiu. I la persona no és ni més ni menys que la directora general d'aquesta Agència Catalana de la Joventut, la Núria Ramon. Senyora Ramon Pérez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estan sent aquestes inscripcions? Ja fa dies que es van obrir. Tenim públic ja amb ganes d'inscriure's en aquestes activitats gestades en els albergs de la Generalitat?
Doncs efectivament tenim bon ritme d'inscripcions i esperem doncs, que els propers dies encara s'hi sumin més joves i infants a les nostres activitats de l'estiu, perquè teníem ganes doncs, també de tenir un estiu una mica més amb més normalitat, diguem, que els anteriors, que vam tenir doncs oferta de places, però que també incrementem amb la voluntat aquesta doncs, de recuperar l'activitat encara més.
Uh-huh. Es tracta d'un programa de lleure educatiu adreçat a qui exactament? Infants, adolescents, quines edats?
Doncs és un programa de lleure educatiu adreçat a infants i adolescents entre 5 i 7 anys. Sí que és cert que tenim doncs, una oferta més gran entre els 8 i els 12, però doncs, comprèn diguem, tota aquesta franja d'edat del 5 al 16 i, per tant, una àmplia activitat d'oferta bueno, d'activitats diverses. Amb estades, com bé deies, doncs en 10, de fins a 10 dies en 14 albergs a la nostra xarxa arreu del territori català i també doncs, amb activitats, com dèiem, molt diverses, no? Amb 14 tipologies. 14 albergs, 14 tipologies.
Les 14...
De música,
exacte.
Idiomes, esportives i de tota mena, també de ciència i enginy, de circ, de cinema, excursionisme, és a dir, per tots els gustos.
Uh-huh. Hi ha beques i descomptes des de joventut? Per les famílies vulnerables i en risc d'exclusió social que vulguin també que els seus fills puguin, puguin gaudir d'aquestes activitats de lleure?
Efectivament, doncs, volem que siguin unes colònies inclusives que garanteixin la igualtat d'oportunitats a l'hora doncs, de gaudir del lleure educatiu i d'aquest programa de l'Estiu és Teu. Tenim beques i ajuts tant per famílies vulnerables com també per famílies amb fills i filles que tenen alguna situació doncs, de dependència o de discapacitat. I, de fet, doncs, aquest any destinem 550.000 euros a aquestes beques per a famílies vulnerables i en risc d'exclusió social. I també doncs, a les persones o a les famílies, en aquest cas, amb alguna persona, amb algun fill no? o filla amb dependència o discapacitat, doncs, també els facilitem el disposar de monitors i monitores en exclusiva per l'acompanyament en aquestes diferents activitats.
Les famílies nombroses, sigui monoparentals o acollidores, també tindran una reducció del 10% en el preu de les estades, no?
Efectivament, de fet, doncs, aquests ajuts van beneficiar prop de 500 persones, 500 participants en l'edició passada, i esperem doncs, que aquest any també hi hagi doncs, moltes persones, fills i filles, en aquest cas, doncs, de famílies nombroses, monoparentals o acollidores, doncs, que es puguin sumar aquests descomptes.
Senyora Ramon, la importància de que els nens puguin gaudir sense els pares, amb uns monitors, i fer una mica, aprendre una mica a estar sols, no? Sols, però acompanyats, vull dir, ja m'entén la pregunta.
Exacte, bueno, l'oportunitat, no?, el que suposa doncs, a gaudir d'un programa d'educació del lleure amb activitats diverses, amb activitats doncs, que obren, no?, el món, que relacionen doncs, amb l'entorn, a la convivència amb altres joves o infants d'edats doncs, properes, el fet de poder doncs, tenir aquest acompanyament dels monitors i monitores que els acompanyen i que els ajuden doncs, a gaudir d'aquests dies, doncs pensem que és una experiència important, i més també doncs, després d'aquests dos anys que, com dèiem, no, la pandèmia doncs, ens ha dificultat molt les relacions i les interaccions socials, i és una oportunitat, i més doncs, en un moment d'estiu, doncs, que també és agraït no, poder tenir aquestes experiències.
On s'han d'inscriure les persones que estiguin interessades?
Doncs poden fer-ho, de fet és molt fàcil doncs, localitzar aquesta 28a edició de l'estiu esteu, ho poden fer a través de la pàgina web i podran doncs, veure això, les diferents tipologies, també els diferents albergs que ofereixen aquestes estades, i de fet tenim també doncs, algunes novetats d'aquesta edició del 2022 amb algunes estades noves no?, que s'incorporen aquesta oferta que ja teníem doncs, en els anys anteriors i que, de fet, respecte a l'any passat, oferim més de 1.500 places més. Per tant, una oferta important, no?, que convido també a que puguin doncs, curiosejar.
Qui tingués ara mateix entre 5 i 16 anys, Núria?
Doncs efectivament, fa una mica d'enveja, sí.
La veritat és que sí, el que han de fer els nens, els infants i els adolescents, és disfrutar, gaudir, que ja arriben els problemes sols, i mentre es pugui gaudir d'aquestes places que ens estan oferint ara mateix des de l'Agència Catalana de la Joventut en aquesta 28a edició de l'Estiu Esteu, aprofiteu perquè paga la pena i s'ho passaran d'allò més bé, i amb tranquil·litat, que compta amb més de 600 monitors, tot controlat, i a més llocs xulíssims que, mira, m'entra enveja i tot. Núria Ramon Pérez, directora general de l'Agència Catalana de la Joventut, moltes gràcies i bon estiu, si no en continuem parlant.
Doncs moltes gràcies a vosaltres també per fer-vos ressò de l'oferta i efectivament a gaudir de l'estiu tots els joves i infants.
Gràcies, que vagi bé, bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Bueno, y antes de terminar, un buen consejo. ¿Tienes más de 15.000 euros en deudas y no puedes pagarlas? ¿Tienes préstamos, tarjetas, hipotecas? Pues atención, acógete a la ley de la segunda oportunidad con ayuda de abogado para tus deudas. Cancela tus deudas legalmente ahora. Abogadosparatusdeudas.es o en el 930-502-305. Marxem, tornarem demà a la mateixa hora. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Et deixem amb la Linterna i Àngel Expósito. Fins demà. Cope.es, tota la informació.
Connecta't al futur amb eMobili. Recorre 100 quilòmetres en un cotxe de combustió et costa 13 euros. I recorre la mateixa distància amb un cotxe elèctric et costa 1,95 €. Ara, si instal·les panells solars, et regalem un punt de recàrrega valorat en 700 euros per al teu futur cotxe elèctric. eMobili. Canviem el món junts. Visita la nostra web eMobili.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Uno de los foros más interesantes te espera en la región de Murcia. Podrás conocer de primera mano la inteligencia artificial, robótica o ciberseguridad. Infórmate e inscríbete en disruptivarm.es. Hasta el 5 de mayo. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Una manera de hacer Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-200.